Vinga, va, dos minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. I els dijous a la caravana, ja ho sabeu, volem ser molt més educats i avui parlem de com jugar a videojocs cooperatius, Nina.
Els videojocs són molt atractius. Tan atractius que el número d'usuaris ha superat la xifra dels 15 milions de videojugadors, que van dels 6 anys als 64 anys. A Catalunya estem parlant de més d'un 50% de la població. De videojocs hi ha una varietat molt gran, però avui volem posar el focus en els cooperatius, com tu bé deies, Joan, aquells que conviden a tota la família i els amics a participar. Per descobrir quins beneficis tenen i quins títols han destacat aquest 2022, ja tenim a l'estudi a Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a l'Escola de Noves Tecnologies Interactives i creador de contingut a Twitch i a YouTube.
Rafa, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, com estem? Yeah, 'cause girls is players too. Yeah, 'cause girls is players too. Keep it playing, baby. 'Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, 'cause girls is players too. What you know about living on the top? Rafa, què té d'atractiu un videojoc? És a dir, per què enganxa tant un videojoc?
Tot té a veure amb la interacció. És a dir, tot el que et doni un feedback agradable enganxa molt. Per exemple, és el que se'n diu el game feel en disseny de videojocs. Quan tu jugues, no ets merament un espectador. Ets part del joc, ets part de l'aventura, ets part de, fins i tot, de la solució. I això és molt atraient i és, fins i tot, si es fa bé, molt divertit.
Ara ens ho deia la Nina, eh? Tu ets desenvolupador de videojocs.
Sí.
Què fa un desenvolupador? Com treballa un desenvolupador de videojocs?
Doncs depenent de la seva especialitat. Jo, en aquest cas, les faig totes, menys l'art i la música. És a dir, faig el disseny, és a dir, jo planejo com és el joc, és a dir, dic com té que ser el joc en totes les seves dimensions, a nivell de les mecàniques, és a dir, què és el que fas en el joc, les dinàmiques, què és el que et fa fer les mecàniques o l'estètica, com t'has de sentir en el joc. Això és el que fa el disseny del videojoc, però també el programo. És a dir, una vegada ja sé com té que ser el videojoc, començo a programar. Bueno, tot i que a Twitch realment no procedeixo generalment així. Generalment a Twitch el que faig és una miqueta més el show, no? És a dir, tinc una idea, se m'ha corregut no sé què. I em poso a programar, bueno, no a programar, sinó a dissenyar en directe i a provar en directe i a fer una miqueta d'improvisació. Però en definitiva, un desenvolupador de videojocs, depenent de la seva àrea, doncs té que des de pensar com és el detall més petit fins a com tindria que ser la monetització, és a dir, com es guanya els diners dintre del videojoc.
Quan es tarda en fer un videojoc, doncs? Perquè es deu tardar...
Depenent, de fet, o sigui, jo, com dic, a vegades he fet així per jugar a fer jocs. Uh-huh. Sí, jo jugo a fer jocs, vale?
Bona aquesta.
És a dir, a Twitch, generalment, tu veus gent jugar i jo jugo... jugar al Minecraft o al Fortnite o a coses d'aquestes...
Jugues a construir aquest joc, eh?
Exactament, jugo a construir aquest joc. Doncs pots fer jocs en minuts. Clar, surt com surt, però és molt divertit fer un joc d'aquesta manera, és el propi joc. O fins i tot, jo què sé, és a dir, pots fer jocs una miqueta més complexes avui dia perquè tenim eines per poder fer coses molt més ràpid. Però generalment, un joc, una producció, depenent de quina, pot arribar des d'uns... 6 mesos, si té una producció, diguem-ne, polida, és a dir, perquè un joc, tu tens la idea, el fas, i jo, de fet, la setmana passada vaig fer un joc en 8 hores. Wow. I ho podria publicar perfectament, però el meu punt d'honor, saps, això que et diu, no està ben acabat, no, falta això, falta allò. Doncs mira, el joc està fet en 8 hores i vaig tardar una setmana, dues setmanes, en tindre-ho publicable.
Wow.
Vale? Però què és el que passa? Si vols fer un joc publicable comercial, l'habitual és uns 6 mesos en un indie, però clar, si és el teu primer joc i estàs sol, potser que se t'allargui molt, és a dir, depèn molt del joc. Un AAA, que se'n diu, un joc, els AAA són jocs que, diguem-ne, de gran pressupost, com les pel·lícules de Steven Spielberg, no?
Sí.
Doncs això seria un AAA, o Avatar és un AAA del cine, doncs el videojoc que se'n diu AAA, aquestes grans produccions es poden tardar anys. Hi ha jocs que s'han tardat 7 anys, tranquil·lament. De fet, l'últim joc indie, és a dir, que l'ha fet una sola persona, que l'ha fet sense cap tipus de restricció per part d'una empresa, tots estem molt sorpresos perquè l'ha tret després de 7 anys. Wow. Una sola persona treballant en un joc 7 anys, se'n diu Tunic, és un joc molt bonic a nivell estètic, molt... difícil a nivell de jugabilitat, és a dir, és un joc que té tirades hores, i ha tardat això 7 anys, és a dir, no podria dir es tarda X.
Rafa, de seguida entrem en els videojocs dels que estem parlant, però sobretot dels videojocs, la canalla, la família, etc, etc. Uh-huh. Abans, però, ens comentava la Nina una mica la teva història i a mi em cridava molt l'atenció, no?, que ets desenvolupador de videojocs, sí, que ets professor universitari de cicles formatius, uh-huh, però que ets, ara ho deies, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Ets un influencer?
A la meva àrea seria un microinfluencer, potser, o potser amb els meus números potser sí puc ser considerat un influencer, però no sé què és ser un influencer realment.
Això et repercuteix quan fas de professor?
No, perquè com dic... Bueno, una mica en el sentit que hi ha alguns alumnes que em coneixen d'abans, uh-huh, però no molts. És a dir, el problema de la meva àrea és que jo sóc creador de contingut de temes creatius. O sigui, jo el que faig en directe no només és crear software, jocs o aplicacions o coses que se m'ocorreixen per fer entretindre la gent mentre ho faig i també que sigui alguna cosa divertida d'utilitzar, sinó també faig coses amb hardware. O sigui, agafo... tinc una idea, no? Per exemple, jo què sé, se m'ha ocorregut fer un guant de realitat virtual. Saps aquests guants de realitat virtual que t'esposes i veus les teves mans a realitat virtual i pots agafar coses? Doncs això ho vaig fer per menys de 30 euros. I no tenia ni idea quan vaig començar. Perquè la idea és aquesta. Jo... tinc una idea, explico tot el procés que tinc per desgranar aquesta idea, sí, i explico com vaig investigant, com la vaig portant endavant i tot això. Llavors, clar, és una àrea, la meva àrea és una miqueta difícil ser un influencer gran, però la gent que em coneix, doncs, en té una estima i suposo jo que en aquesta persona sí que serà influencer.
Ara sí, va, tu que treballes a la indústria del videojoc, hi ha cert estigma cap al món del videojoc?
Bueno, cada vegada menys. Cada vegada més, sí. A veure, sempre està l'estigma, per suposat, sempre està l'estigma, però cada vegada la gent juga més. Perquè hi ha moltes més maneres de jugar i també, amb el pas dels temps, la gent ha crescut. Els videojocs, quan van aparèixer a principi dels 70, es van conceptualitzar com una cosa doncs, que tu jugaves al bar, una partideta d'aquestes i tal, pim-pam, i no tenia més sentit. No era ni tan sols una cosa a tindre en compte. Quan van arribar a les cases, amb les consoles domèstiques o tot això, es venien els videojocs a les tendes de joguines. Per què? Perquè, al cap i la fi, doncs era una manera de distribuir-ho fàcilment i també és veritat que si les distribuïes a les tendes, tot és una miqueta d'història, si les consoles es distribuïen a les tendes de joguines, tenien menys impostos, perquè no eren, saps, coses més adultes. O...
Bueno, aquesta no sabia això.
Doncs hi ha molts motius per als quals, a part que era molt més econòmic anar a les tendes de joguines, que... hi ha molts motius per als quals els jocs des del principi s'han vist com joguines, no com algo que els adults utilitzaven. Llavors, què és el que passa? Que aquests nens dels 80-90, ara avui tenen 40-30 anys, o 20 i llargs, uh-huh, i què passa? Aquestes persones són les mateixes que tenen fills, són les mateixes que consumeixen, són les mateixes que estan a la televisió, que estan a la ràdio, que estan en els puestos. I aquestes persones comencen ja també a normalitzar que són els videojocs. Sí que és veritat que no tothom d'aquelles dues generacions que avui dia tindrien certa influència a la població, no tothom jugava, però moltes persones sí. I avui dia la gran majoria dels joves tenen els videojocs com un mitjà per comunicar-se, un mitjà per expressar-se, un mitjà per entretenir-se, per suposat. Perquè el joc ha de ser entretingut, que és el que jo sempre defensaré, que el joc ha de ser entretingut, per molt que parlem de temes educatius i tot això, si no hi ha una miqueta d'entreteniment, ja sigui d'una manera o d'una altra, és a dir, que et mantingui entretingut, doncs, bueno, és a dir, no és tan joc, no? Però, sigui com sigui, avui dia crec que és molt difícil que a les noves generacions trobem algú que digui mira quin friki, com passava fa anys, no? Mira quin friki que juga a videojocs.
Els nerds, us deia.
Els nerds, bueno, nerds ara, o sigui, nerds amb el temps, però van ser els frikis, no? Els frikis, tal qual. Clar, ara ja és que qui no juga realment potser és el friki, però no per estigma, sinó perquè són dinàmiques.
Uh-huh. Com a desenvolupador de videojocs, hi entra tota una capacitat de moral, d'ètica a l'hora de crear el joc?
Pot entrar o pot no entrar. I podem parlar d'ètiques, és a dir, de quina és la teva ètica, quina és la teva moral, o com veus un tema concret i com el vols tractar. Clar que entra, és a dir, tot és... Al final, tot és política, tot és moral, tot és ètica, és de tot, hi ha una miqueta de tot.
Un videojoc de guerra, per exemple, uh-huh. o de batalletes, o de matar gent, té edat?
Sí.
Ha de tenir edat?
Jo crec que sí, en tant que no siguis acompanyat amb algú que t'expliqui què està succeint. Uh-huh. Jo crec que, de veritat, és a dir, tothom podria jugar a tothom, a totes les edats, entre moltes cometes, estic posant moltes cometes, no és una afirmació categòrica, sinó tothom podria jugar a qualsevol cosa si li expliquen que, una cosa, que és ficció, que és com veure una pel·lícula i que està veient uns successos ficticis o històrics representats d'alguna manera i que està en primera persona i que no té més. Clar, aquí ja parlem potser de violència, extrema o no. Pot ser violència de dibuixos animats, pot ser violència molt realista. Pot ser... Aquí ja entra cadascú. Però tot explicat que és una ficció és com un conte, al final.
T'ho pregunto diferent, Rafa. Tu creus que la tecnologia a nivell videojoc està avançant a la mateixa velocitat que una certa educació del videojoc?
Molt bona pregunta. I és... Sí, però depèn de qui. És a dir, jo puc ensenyar precisament als meus fillols o a qui tingui al voltant a les implicacions de tot això. És a dir, això que és tan realista, no? Doncs no és tan realista, o el que sigui. Però sí que és veritat que falta una miqueta d'educació global. És a dir, com, no diré una assignatura de videojocs, perquè no ho veig, però no sé si m'explico, en algun moment que hi hagi doncs, no, un col·loqui al col·legi o jo que sé, o un casal de videojocs on expliquin coses d'aquest estil, sí que jo crec que sí que falta. És a dir, integrar-ho dintre de la cultura diària com un element més a explicar, igual que s'expliquen totes.
Un videojoc per un nano, quins beneficis té? A part de l'entreteniment, que em deies... Té altres coses, a part de l'entreteniment. Quines són aquestes coses?
Mira, el primer de tot és... hi ha jocs... Sempre relativitzaré molt, perquè és que no podem parlar en general dels jocs, ¿vale? Perquè hi ha molt de tipus de jocs, i també hi ha molts jocs que aspiren a ser jocs educatius o per nens, que els han fet i els han posat... No sé, són avorrits, no? És a dir, no té res d'educatiu perquè t'ensenyen dos mà, dos o quatre... Això,
és a dir,
saps a dir?
Tu... Traiem els jocs educatius d'aquesta mm-hmm. plana. Tot joc, de per se, té alguna cosa d'educatiu?
Educació, en tant que t'ensenya alguna cosa que te sigui útil per la vida, potser no, perquè no tenen que ser tots els jocs tindre alguna cosa, no? Però tu li pots buscar, si vols. Per exemple, el Tetris. El Tetris no tindrà perquè tindrà res d'educatiu. Però, ostres, jo me'n vaig donar compte que el tema de la gestió espacial o l'educació espacial i tot això espacial d'espai, no? Uh-huh. Pot ser interessant el Tetris. També per la psicomotricitat, és a dir, gestionar tot el que és servei mans, reacció i tot això, pot ser molt interessant. I tu, de primeres a primeres, no s'ho veus. O no era el que volia el creador del Tetris, no? Llavors, no té per què, però sempre pot haver-hi una part que tu puguis com a adult, enfocar-ho d'aquesta manera pels nens o per qui sigui.
Ens parlava la Nina abans de videojocs cooperatius. Uh-huh. Què són els videojocs cooperatius?
Videojocs cooperatius són jocs que hi ha diversos jugadors, persones, diferents persones jugant alhora a la mateixa partida, que col·laboren en, precisament, un final, un objectiu. Hi ha molts tipus de jocs col·laboratius. A mi m'agraden molt els jocs que se'n diuen jocs asimètrics. Els jocs col·laboratius asimètrics són jocs en els que cadascú té un rol i és molt diferenciat. No tothom és el mateix personatge que salta igual, que únicament té un aspecte diferent, no? Uh-huh. Sinó que hi ha diferents rols i que tu tens que manegar. I hi ha jocs cooperatius, per exemple... Un exemple molt clar i molt conegut que és el... Bueno, molt conegut, se'n diu Overcooked. Uh-huh. Overcooked és un joc que diguem-ne, tu portes una cuina, Sí. Vale? Són fins a 4 jugadors alhora, vale? Jugant a la mateixa consola o online o el que sigui, i tu tens que portar una cuina com si fos esto, el xicote i tot això, no? Que tu, no sé què, bueno, un chef, no? Com si fos un chef a la cuina, i tothom ha de fer el seu rol. Ostres, no, jo mira, vaig a fer ara l'hamburguesa de la carn, jo tinc que rentar els plats i tot, i tens que fer-ho tot molt precisament i tot molt ben organitzat perquè sortir endavant la comanda i que no es cremi res i que tot surti bé.
A veure si m'explico, Rafa. El videojoc cooperatiu serveix més perquè el videojoc clàssic, comú, de tota la vida, deixi de ser el... posa't a jugar allà, nen, nena, va, així no molestes i tal, i juguem tots junts?
Molt interessant, perquè això també ha canviat.
Sí, eh?
És a dir, avui dia, els jocs en els que jugues tu sol... s'ha transformat en un esdeveniment social. És un esdeveniment social, és a dir, tu jugues un joc i després vas corrent als teus amics a explicar-ho. Avui, abans també, però ara tens internet, ara tens més mitjans, ara gairebé tothom pot jugar els mateixos jocs gràcies al mòbil o gràcies a l'ordinador. Arribar a jocs nous avui dia és molt més econòmic, fins i tot. Tens ofertes contínuament, amb la qual cosa, fins i tot els jocs, que és un joc de jugo jo sol... nen, estàs jugant allà... No, tots aquests jocs fins i tot poden arribar a ser socials. Però sí que és veritat que els jocs online també han generat aquesta societat nova de gent que utilitza els videojocs com un mitjà de comunicació, com un mitjà de relacionar-se, com un mitjà de no només entreteniment. I és molt interessant perquè, o sigui, és algo que potser els més... cometes friquis dels 80, 90 i principi dels 2000 coneixien, i avui en dia gairebé tot és online. Tens coses bones i dolentes, clar, però en aquest cas sí que és veritat que treu d'aquesta soledat, treu d'aquesta, no, de és que un nen serà una persona asocial, no? Si jo crec que seria molt difícil avui dia.
Si fugim d'aquí, va, ens queda un minutet, per tant sí que et vull preguntar per totes aquelles famílies que ens puguin estar escoltant o per els pares que ens puguin estar escoltant i diguin no, jo és que, mira, canviaré el xip, no vull que el meu fill, la meva filla, juguin sols, jo vull jugar amb ells. Proposa'ns alguns jocs col·laboratius destacats.
Mira, jocs col·laboratius, Minecraft. Minecraft pot jugar amb dos ordinadors, o amb el mòbil i l'ordinador. Mm-hmm. I es pot jugar tots alhora, i és un joc de construcció, d'aventures i tal, i és molt maco. L'altre és, per exemple, si teniu una Nintendo Switch, el Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, pots jugar com a Mario o com al barret de Mario. I la idea és que el barret de Mario no mor mai, amb la qual cosa és com un ajudant. Llavors, el nen pot jugar, o la nena o la nena poden jugar com a Mario, i el pare pot jugar com el barret i anar ajudant el nen. I la veritat és que és molt maco veure com acaba el pare i el fill col·laborant.
Aquests són alguns dels jocs que ens proposava avui en Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut de Twitch i YouTube. Rafa, ha estat un plaer, de veritat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.